Mira, avui és dimarts, és 30 de maig i tenim el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. Ja sabeu que és una malaltia degenerativa i que doncs, aquest Dia Mundial serveix per tornar-lo a posar a primera plana perquè la gent es conscienciï i per, evidentment, com sempre amb aquestes malalties, incrementar la despesa que es gasta en investigació per aconseguir una cura. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, com et deia, 30 de maig del 2023. Avui i demà, i ja estem al mes de juny. I ja estem pensant en les properes eleccions. És increïble, això. A Catalunya, això ja ho havíem viscut, amb aquella deriva d'eleccions cada dos per tres, però vaja, ara sumem-hi aquesta altra història. Hores d'ara, 25 graus a la ciutat de Lleida. Va ploure ahir, va ploure a diferents punts de la província, no a la plana de Lleida, que estan comptabilitzats 0,3 litres per metre quadrat, 0,6 al Picat, 3 litres a Guissona, 7 a Sant Llorenç de Montgai, 9 a Tuixent, 10 a Lladurs, 11 a Pradell de Sió, 12 a Benavent de Tremp, 12 a Certescant, a 2.400 metres, i 14 al Port del Comte. Amb un any en el que tinguéssim una pluja normal, et diria, bueno, escolta, benvingut siguis. Ara no, això va per sota del que hauria d'anar. Anem a buscar aquesta previsió meteorològica. Ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a Lleida tenim nuvolositat d'evolució diurna amb ruixats localment forts i amb tempesta en especial al Pirineu amb avisos actius per acumulacions de 20 litres en una hora i per possibilitat de calamar-se. Les temperatures es mantenen sense canvis significatius amb 28 graus a Balaguer i el vent és variable fluix tendint a component est. Demà hi haurà cel poc ennuvolat al matí i a partir del migdia esperem nuvolositat d'evolució diurna amb ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. En especial al Pirineu continuarà actiu l'avís per acumulació de 20 litres en una hora i per possibilitat de calamar-se i les temperatures continuaran estables amb 28 graus a Lleida, 24 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella i el vent serà variable fluix en predomini a la tarda de la component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Vinga, que fem una pausa i de seguida està amb nosaltres Fèlix Larrosa, guanyador d'aquestes eleccions a l'Ajuntament de Lleida.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per a gaudir de l'essència de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i tranquil·litat dels seus espais o dels exclusius tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada. Esperit anfitrió.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs bé, ja et vam informar, ho has vist a xarxes, a diaris, premsa, saps com ha anat el tema de les eleccions, els resultats d'aquest cap de setmana, on ha hagut un clar guanyador, el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb Fèlix Larrosa, que ha tret 9 regidors. Ha hagut un altre resultat històric amb la segona força més votada, que ha estat del Partit Popular, amb Xavi Palau, i l'actual alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, amb Esquerra Republicana, ha caigut fins a la tercera força més votada amb 5 regidors. Marxem cap a la seu del PSC a Lleida, avui en directe, on ens atén Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Primer de tot, enhorabona.
Moltes gràcies, molt amables.
Supos...
Gràcies a tu i a tot l'equip de la cadena COPE sempre per la simpatia i per la vostra professionalitat durant aquests 4 anys i sobretot en aquest procés electoral. Moltes gràcies.
Fem ara una presa de contacte només per valorar aquest resultat. Ja tindrem temps, suposo, sobretot de cara a la setmana vinent, de veure com queda tot plegat. Jo vaig parlar amb tu a l'entrevista abans de les eleccions i durant dies abans. Sempre et vas mostrar bastant convençut. Entenc que el trepitjar Lleida, el moure't pels barris, et va fer arribar a aquesta conclusió de estic tranquil, la gent em diu que sí.
Efectivament, el trepitjar la ciutat, estar amb la ciutadania, dona el pols de la ciutat. I sabíem perfectament que hi havia un desencant generalitzat, no? I en aquests casos és bo que apareguin nous lideratges, que aparegui algú que parli cara a cara i que plantegi directament aquelles decisions que s'han de prendre per millorar aquesta autoestima, no? i aquest enamorament de la ciutat que tenim els lleidatans i les lleidatanes i que l'havíem perdut, no? Per això ens han presentat amb aquesta vocació de recuperar la confiança en l'alcalde i sobretot de recuperar la confiança en la paeria. Aquesta és la missió.
Fèlix, dos oponents acabem d'anunciar ja que pleguen. És el cas de l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i del líder de Junts, Toni Postius. Déu-n'hi-do, eh?
Doncs sí, la veritat és que en lo personal els desitjo el millor. Ja han dedicat el seu temps, la seva vocació a la ciutat, i entenc pues, que prenguin decisions d'aquestes característiques, no? Bueno, ja dic, amb el personal desitjo el millor. Ara toca passar pàgina, toca mirar endavant, i això és el que farem a partir del dia 17.
Clar, hi ha un dels temes, n'hi ha molts, però un dels temes en el qual ja t'has pronunciat també és el tema de l'alberg de Pardinyes. Això us ho heu de mirar i estudiar-ho?
Efectivament, jo el que vull conèixer és en profunditat tots els expedients. Nosaltres hem anat obtenint informació segurament parcial, vull saber exactament en quin punt es troben cadascun dels expedients que han en marxa a la ciutat per petits o grans projectes. M'és igual analitzar-los i veure com han d'evolucionar amb el seu tràmit. No? En el cas de l'Albert de Pardinyes, jo crec que si no està legalment, no? I si hi ha l'obligació legal de seguir endavant, hem de fer un reset, que es diu, hem de posar el comptador zero, hem de tornar a parlar amb la Generalitat. Jo crec que aquests diners que van arribar perquè eren fons Covid que havien de servir, no? per una missió molt concreta dins del marc de les polítiques socials, jo crec que ho podem revisar, ho podem negociar i hem de veure a on cal que hi posem aquests diners, no? Uh-huh. El model no és el nostre. Entenc que la ciutadania m'ha fet confiança precisament perquè prengui decisions tal com m'he volgut manifestar i ho he vingut manifestant durant aquests darrers dies. Per tant, és lògic que si el PSC té la responsabilitat de governar la ciutat a partir del dia 17, que la té, és lògic també que posem en marxa el nostre projecte. Uh-huh. I si aquesta inversió en aquest equipament es pot reflexionar, diguem-ho així ho farem.
Dues consultes ràpides, i ja et deixo que sé que estàs amb l'agenda plena. Parlaves de la ciutat m'ha fet confiança. El PSC s'ha imposat a tots els barris de la ciutat, menys a 3.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Saps quina és la feina que tinc, eh? La feina que tinc...
Això és una responsabilitat,
És una responsabilitat i l'assumeixo. Per això estic tan serè i estic... algú me diu que estic molt seriós, però estic seriós per la responsabilitat, però també estic feliç i el que vull és encomanar aquesta felicitat a tothom, als que ens han votat, als que no ens han votat, als que no han anat a votar, perquè és elemental l'abstenció, sí. No? I aquesta és una responsabilitat. I quan dic que s'ha de recuperar la confiança en l'alcalde, vol dir això. I quan s'ha de recuperar la confiança en la institució, en la paeria, vol dir això. Hem d'estar a peu de carrer i hem de fer que la gent confiï una altra vegada que aquesta ciutat pot anar molt més enllà. I com va dir el poeta, a mig camí de l'infinit.
Sí.
Això és el que hem de fer.
I ja per acabar, Fèlix Larrosa, què prefereix? Governar només amb el PSC i arribar a pactes puntuals o fer-ho amb un soci?
Mira, ho estic Ho estic valorant. Des del primer moment tenia clar que amb aquesta agenda 2030 de la que en parlo tant, hi ha reptes importants que hem de superar. I això requereix majories importants, és indiscutible. No assumir això seria un error. Però també t'he de dir que la quotidianitat de la ciutat aquest dia a dia el pot assumir un govern en minoria amb 9 regidors, perquè ja ho vam fer. Vull recordar que aquesta ciutat hi ha hagut governs de 8 regidors. No? I ho vam tirar endavant. I per això m'he compromès. Escolta'm, el primer dilluns, després de prendre possessió, me'n vaig a veure els treballadors i les treballadores de la neteja d'aquesta ciutat. I els vull escoltar, que m'expliquin què és el que troben a faltar, amb què els podem ajudar i de quina manera els podem esperonar a seguir treballant i com ho poden fer millor. No? L'endemà me n'aniré a veure els conductors i les conductores del transport urbà col·lectiu, que ningú els ha preguntat res sobre la mobilitat en aquesta ciutat. Doncs ho hem de fer, i hem d'agafar paper i bolígrafo i els hem d'escoltar. I així, cada dia, amb un alcalde a peu de carrer, amb un alcalde que escolti activament a la ciutadania, i no vull fallar, i com que no vull fallar, per això animo a tots els oients i les oients de la cadena COPE a que m'ajudin en aquesta tasca.
Doncs Fèlix Larrosa, proper alcalde de l'Ajuntament de Lleida, ens atès avui en directe, com sempre, un plaer. Gràcies, Fèlix.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Doncs han estat les paraules del guanyador, sens dubte, de les eleccions a l'Ajuntament de Lleida, aquí en directe a COPE Lleida. Com deia, l'alcaldable de Junts a la paeria, Toni Postius, ha declarat, ha explicat ja que deixa la paeria i la política municipal. Ho ha explicat a la seu del partit a Lleida després dels mals resultats en les eleccions de diumenge. I l'alcaldable d'Esquerra, fins ara l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, també deixa la paeria després de perdre l'alcaldia per aquests mals resultats d'Esquerra als comicis de diumenge. Per la seva part, l'alcaldable del Partit Popular, Xavi Palau, el que fa és estudiar, sol·licitar l'estatus de cap de l'oposició a la paeria, igual que el 2019 va fer Fèlix Larrosa, quan va quedar com a segona força al darrere d'Esquerra, recordeu, per 81 vots fa 4 anys. El Partit Popular ha obtingut uns resultats històrics, com ja vam explicar ahir, a Lleida, que els han erigit per primera vegada com el segon partit més votat. Han passat de 2 a 5 regidors i, per cert, han estès la mà al PSC per formar govern, però ja hem escoltat a Fèlix Larrosa que, de moment, doncs, s'ho estan pensant. El tema de l'abstenció és alt i aquelles frases de cada vot compte, mira si compten. El comú, que ja sabeu que ha tret un regidor, el té per només 9 vots. Si haguessin tingut 9 vots menys, no arribaven al 5%, i aquest regidor el perdrien i aniria a passar a la llista del PSC. 9 vots. Qui diu 9, diu 1, perquè al final això són matemàtiques. Acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que els consumidors han notat a l'abril que s'han gastat un 16,7% més a la cistella de la compra per culpa de la inflació.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Fa 2 setmanes vam parlar del tema de l'obligació de fer la declaració de la renda de l'exercici 2022, que estem en plaços, i ho vam fer amb el Lluís Quí, que és el secretari de la delegació a Lleida del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, i ja vam quedar que tornaria a estar amb nosaltres per explicar més a fons novetats i d'altres característiques, i evidentment aquí el tenim. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt
bé. Hem passat ja el maig.
Ja ha passat 15 dies de campanya.
Sí, sí.
Anem adelantant poc a poc, però anem adelantant.
De campanya de la renda, que ja sabeu que acaba el 30 de juny.
El 30 de juny, correcte.
Ho veiem lluny, o sigui, és d'aquí un mes, però...
Sí, però hi som en 4 dies, estem, perquè ara ve aconteixements, l'aplec i diverses coses, i la gent està per festa també, etcètera, etcètera.
Mira, no ho volia dir, però ja que és obert aquest meló, aquesta setmana és setmana d'aplec.
Sí, correcte.
O ho fas ja, o ja te'n vas una setmana més com a mínim.
Exactament.
Com a mínim. Si ets una persona que vius la pleca.
Exactament, però després ja te vas retrasant, ja ho faré, llavors anem el 15 de juny, llavors tots són presses i les presses no acostumen a ser bones.
Clar. Deia al principi que és una obligació fer la declaració de la renda, el que passa és que no és ben bé certa aquesta afirmació, perquè com ja ens vas dir i ens pots recordar, hi ha persones que estan exentes de fer la declaració de la renda.
Sí, bueno, en principi no tenen l'obligació de fer la declaració de renda les persones que tenen rendiments del treball personal que no superen els 14.000 euros.
En el que, de totes maneres, si dubteu d'aquesta dada, sí, ui, arribo o no sí, arribo, em quedo cura o no,
és millor consultar-ho.
Hisenda no perdona. És a dir, no és que jo pensava, jo vaig sumar, és no. Que no perdona. Llavors, te'n vas amb un gestor o amb una gestora de confiança i li dius, correcte, escolta, mira, aquestes són les meves dades, mira-me-ho.
A partir d'aquí, mira'm si tinc l'obligació, no tinc l'obligació, si em surt a retornar, si em surt a pagar, i bueno, i se confecciona i es presenta, evidentment, clar, i complim les nostres obligacions tributàries.
Si em dius, vale, i jo no ho he fet mai, on trobo una gestora o un gestor de confiança? Doncs molt fàcil, a la web gestors.cat. Tu entres allí, gestors.cat és la web del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, i ja et surt un botonet gran al mig que fica cercar gestors o gestories, i a partir d'aquí ja et preguntes si ho vols fer per zona, per municipi, per especialitat, pel que sigui, i ja et surt allí tot el llistat, que en sou una, per cert, Lluís.
Sí, bueno, anem creixent.
N'hi ha moltíssims, per tant, sí. Vull dir que al final no és allò que me'n sortirà una o dos,
Pots triar persones, per localitats, per províncies, bueno, de la manera que estic, que cregui més oportú. Clar. Més còmode.
Ja sabeu que des de fa uns anys la Hisenda ens envia o genera per persona un esborrany a l'inici de la campanya en el que et diu, escolta, mira, això és el que tinc jo de tu, si ja et sembla correcte, el verifiques i tirem endavant. Ulla amb això perquè si Hisenda s'ha equivocat, que es pot equivocar, després tu no pots dir que és culpa seva, sinó que és culpa teva.
La responsabilitat no és mai
és
de l'administració,
curiós, això, eh?
No, perquè, a veure, ells ja faciliten un esborrany i l'esborrany te diu que el tens que comprovar i després confirmar, o sigui, has de comprovar-la, o sigui, la responsabilitat no decau mai a l'agència tributària. Ells te faciliten un esborrany i unes dades fiscals que poden ser complertes o incomplertes, perquè totes les dades no les coneixen totes.
Clar.
A partir d'aquí, clar, ja que nosaltres recomanem acudir a un professional com són els gestors per poder esbrinar realment el que entre és deduïble, el que no és deduïble, els ingressos que estan, si hi ha un naixement d'un fill que l'administració no coneix, aquestes circumstàncies.
No, i d'altres històries,
sí,
que això només, al final només ho coneixen les gestores i gestors,
sí.
Per tant, això una... I si un any ja tu has après tot i dius, no, jo és que l'any passat ja em vaig informar i ho sé tot, resulta que d'un any a l'altre hi ha novetats.
Claro, evidentment.
Hi ha cosetes que canvien,
sí.
I com que hi ha cosetes que canvien, hem d'estar al dia. Lluís, quines novetats?
A veure, podríem ampliar, recordant el que vam dir a l'última xerrada, que vam parlar de lo del pla de pensions que disminuïa de 2.000 a 1.500, aquí tindríem que afegir una altra cosa molt important i, a més, surt en efecte retroactiu. Durant el període de l'exercici 2020-2021, el que és les deduccions per maternitat, o sigui, les mares que tenen fills de 1 a 3 anys, si estaven en situació d'ERTO o desocupades o en cessament d'autònomos, no tenien dret als 100 euros mensuals. Ara ha sortit una modificació en efecte retroactiu dels exercicis 2021, que encara que la situació de la mare, a part de treballadora, evidentment, estigui en situació d'ERTO o estigui en situació d'atur provenent d'un contracte fixe i discontinu o tingui un cese d'autònoms, aquestes persones també tenen dret a la deducció de 100 euros per maternitat i en efecte retroactiu. O sigui, hi ha una casella específica on pots fer constar la deducció que l'any 20 i 21 no es va poder fer per les circumstàncies aquestes. És molt important perquè, bueno, a la natalitat són tres exercicis nens o nenes de 1 a 3 anys, mares, treballadores o en circumstàncies que hi especificat, tenen dret i ho poden recuperar. És molt interessant.
I tant,
és
i
molt
tant.
Interessant.
Això t'ho diran els gestors, eh?
Exactament, sí, sí, perquè és mirar-ho és una mica complex.
No, no és tan automàtic.
És una mica complex, això, però bueno, es pot fer sí, i sí. Tenen dret i ja que demanau. Aquesta seria una novetat important. Uh-huh. L'altra novetat va que en aquesta zona, aquesta província que estem, és el tema de les reduccions de l'estimació objectiva de mòduls també per a agricultors, ganaders, que bueno, a part de que la reducció que surt cada any pel tema de cultiu i les zones, o sigui, les poblacions que reduïssin el percentatge, a part d'això, aquest any hi ha dos deduccions noves. Una, la reducció del rendiment net, que abans era el 5%, automàticament els hi ha pujat al 25%. 25%. I també hi ha de lo que han gastat en fertilitzants i a gasòleo bé, hi ha unes deduccions també que minoren el rendiment net, els fertilitzants d'un 15% del consum de fertilitzants i el gasòleo bé el 35%. A lo qual, bueno, per poder-los pal·liar una miqueteta, per pal·liar les males collites, els freds, l'augment de costos, etc., bueno, tenen una reducció realment important de lo que és el rendiment net, que és al fin i al cap el que tribute. Uh-huh. Que tribute. És important també això.
Doncs ja ho veieu, aquestes novetats, alguna en tenim més, no?
Sí, en tenim alguna altra, però bueno, ja són més complexes, ja lo de les deduccions per estalvi per estalvi d'eficiència energètica, però és una miqueteta més complexa tot això, i després també sobretot, que en parlarem si volem un altre dia, si podem, sol a mero de recordatori, cuidado a la venda, els guanys patrimonials de les vendes de criptomonedes.
Ah,
ja fa un o dos anys que anem en aquest tema, però bueno, l'administració cada vegada ho requereix més perquè hi ha un mercat i, clar, si vens unes criptomonedes que has tingut un guany patrimonial, ja queda declarat com a guany, i si has tingut una pèrdua, també se pot compensar els guanys a les pèrdues.
No, a tenir en compte, perquè sí que és veritat que no és una acció majoritària, però sí que hi ha hagut gent que ha fet les seves cosetes.
Correcte, però això, i això que de vegades, no, és que això, clar, no, perquè això ho fa i que en plan aficionat, que aquí, però bueno, si hi ha un guany patrimonial, ja que declarar, igualment que si hi ha una pèrdua patrimonial també, ja que declarar i compensar.
Molt bé, doncs tot això i més cosetes són les que et dirà la teva gestora o el teu gestor de confiança. On els trobes? A gestors.cat. Gestors.cat. Ho tens centralitzat tot en una sola web, res d'aplicacions, històries, res. Gestors.cat, tu tecleges això en el teu navegador i allí ja te'n vas al botó de buscar. Escolta, jo estic a Lleida, vull fer un tràmit fiscal, administratiu o el que sigui. I et surt tota la gent que hi ha. I a partir d'aquí tu mateixa ja tries i endavant. Et demanaran les dades bàsiques, permís per accedir a l'expedient i a partir d'aquí doncs, ja està.
Per poder treure les dades fiscals i a partir de les dades fiscals mirar les ingressos que tenen, les seves circumstàncies personals, també no sé si hi ha divorci, separacions, les custòdies dels nens, nenes, les pensions alimentícies, bueno, totes aquestes coses ja més particulars,
sí,
no?
Sí.
O sigui, això no es pot generalitzar, sempre és particular el cas que te trobes.
Si voleu venir a veure el Lluís, no us confoneu i feu cap a la ràdio, és la porta del costat.
Sí, exactament.
Sí, nosaltres estem al carrer Acadèmia 14, el Lluís està al carrer Acadèmia 12.
Sí, no es toquem per la paret.
O sigui, jo quan escolto soroll a l'altre costat de la paret, dic ja està el Lluís aquí
treballant. Ja estan liat a les declaracions, no?
Bueno, bromes a part, escolta, si veniu a visitar el Lluís Quí, a la gestoria aquí Gilabert, doncs ens podeu fer una visita a la ràdio, estem al costat.
Evidentment, sereu ben rebus, com sempre.
Lluís Quí és secretari de la delegació a Lleida del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Estem parlant d'aquesta campanya de la renda 2022, que no perdis de vista, que acabe doncs d'aquí a un mes, el 30 de juny, però que no ens hem d'esperar el darrer dia si encara no l'hem fet.
Sí, sí, no esperem els últims dies, que les presses són molt, molt traïdores.
I tant. Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bé, igualment a vosaltres, gràcies.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja comença a ser una tradició, però és una tradició d'aquelles que vam començar fa molt temps, abans de la pandèmia, i que m'agrada poder-la mantenir, i és parlar amb les guanyadores i els guanyadors del concurs periodístic de cartes al director Pernau. Arribem a l'edició número 17 i bueno, com sempre hi ha hagut doncs, participants i guanyadors i accèssits, ja saps que des de fa un parell d'edicions es va afegir una categoria de fotografia. Avui no podem comptar amb la presència de la Míriam Faris, que és la alumna de primer de batxillerat de l'Institut Ronda, que ha guanyat aquest premi amb una fotografia que porta per títol L'altre saló. Avui no podem comptar amb ella, però sí que tenim a les guanyadores i guanyadors de la primera, segona i tercera categoria. La primera categoria és de cartes al director de primer cicle d'ESO, el que comprèn els cursos primer i segon d'ESO. El guanyador ha estat el Leonard Blum, fa segon d'ESO a l'Institut Ronda, i el treball que va presentar porta per títol El meu millor amic. Leonard, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, enhorabona.
Gràcies.
I gràcies per estar aquí amb nosaltres. La guanyadora de la segona categoria, de segon cicle d'ESO, de tercer i quart, és la Laura Élez, curs quart d'ESO al Col·legi Mirasant, a Lleida, i ha presentat un escrit que portava per títol Llámalo manzana. Laura, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Enhorabona també,
Gràcies.
I la tercera categoria, que són ja articles d'opinió de batxillerat i cicles formatius, la guanyadora ha estat la Anna Carbonell, estudia primer de batxillerat a l'Institut Samuel Giligaia i es va presentar amb un text que porta per títol Abans d'hora. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona també,
Merci.
Bé, escolta, anem a començar, per exemple, pel Leonard. Leonard, el meu millor amic. Ara ens ho explicaràs, però està basat en una història real o no, això?
Bueno, és com la situació que jo tinc en l'actualitat, no? Que, a veure, quan arribo a casa el primer que vull fer és mirar el mòbil i, bueno, pues jo he pensat que potser a vegades estic una mica massa addicte, no?, a mirar-lo i que potser aquest temps el podria dedicar a fer altres activitats.
Mm-hmm. Però tu això te n'has donat compte sol o te n'han fet donar compte? T'han dit, escolta, Leonard...
Bueno, també els meus pares, on a vegades quan si estic molt temps mirant el mòbil, doncs em diuen, sisplau, para ja, fes alguna altra activitat o vés a fer els deures, però... Bueno, pues sí, ells sempre...
A veure, jo és que si he de triar entre agafar el mòbil i fer deures, potser...
Claro, però també sé que...
S'han de fer, també.
S'han de fer, i, bueno, òbviament a mi, com a la generació d'avui en dia, doncs a tots els hi agrada més mirar el mòbil, però també sé que fer altres activitats no és dolent.
Quan diem mirar el mòbil, entenc que ens referim en el 90% del temps consumir xarxes socials, o no?
Sí, sí, parlar amb els teus amics i sí, mirar YouTube i bueno, les xarxes socials.
O sigui, vídeos, xarxes socials i programes de missatgeria amb les amigues i els amics.
Sí, sí.
El teu text fa referència a la pandèmia.
Clar, vosaltres la pandèmia la veu viure relativament jovens, esteu fent primària, darrers cursos de primària, però ja éreu conscients que això de quedar-se tancat a casa unes setmanes, uns mesos, havíem de buscar una manera d'escapar-nos una mica de la realitat. No sé si d'allí ve tot,
sí.
En el teu cas.
Clar, vaig, a la pandèmia jo vaig intentar fer fins i tot un horari per intentar no mirar tant el mòbil, però no funcionava molt perquè...
perquè estàs tot el dia a casa.
Sí, i no tenia cap altra distracció.
Bueno, escolta, després d'escriure aquest text, has après alguna cosa? És a dir, has pensat, has dit, a veure, anem a posar-me algun límit o alguna fita, a canviar alguna cosa?
Sí, he pensat que hauria de reduir més el temps del mòbil i passar-lo més estar amb la família o fer més activitats a fora de casa, no solament estar tancat a dintre, i dintre l'habitació i mirar pantalles i tot això.
Clar, que vaig a fer una pregunta ara que... Bueno, evidentment el Leonard té mòbil, no sé si la Laura i l'Anna també teniu mòbil.
És clar que sí.
És clar que sí. Aviam, d'alguna manera us sentiu identificades amb el que explica el Leonard?
A veure, jo crec que tots els adolescents ens podem sentir identificats, a més també en el mòbil tota l'estona. Però bueno, jo crec que és qüestió de trobar un equilibri entre fer altres activitats i mirar el mòbil.
Aquí està el quid de la qüestió, trobar l'equilibri, perquè vull dir, el mòbil en si no és dolent, ni molt menys.
Sí, vull dir, ho trobo missió impossible d'apartar totalment el mòbil, però buscar un equilibri que sí que és possible i que ens va bé a tots.
Molt bé. La Laura, que ja hem dit que està cursant quart d'ESO al Mirasant. Laura, vas presentar un text que portava per títol Llámalo Manzana, i en el qual, home, no parles directament del mòbil, però sí que parles de com les noves tecnologies i concretament internet han incidit a la nostra societat. T'has centrat bastant en el tema comercial, també. Com va anar aquest text? Bueno, explica'ns una mica, Llámalo Manzana, què expliques en el teu text?
M'explico com està afectant el comerç, tant electrònic com el del carrer, les telecomunicacions i l'internet.
Uh-huh. I això per què? És a dir, tens família, tens algun conegut que ho ha patit o simplement et va venir de gust escriure aquest text?
Em va venir de gust.
Ah, val. No tens ningú, eh?
Bueno, tenia, però ara ja ho va abandonar.
Per això o no? O a més a més? Per
problema, a més a més.
A més a més, eh? Tu parles de la problemàtica del comerç online. Respecte al comerç tradicional o el comerç de barri, que diem, no? La botiga de barri, ja, més que de les grans superfícies. És a dir, com la gent ens acostumem, bàsicament amb el mòbil, es pot fer a través de l'ordinador, però bàsicament amb el mòbil a demanar menjar, comprar roba i no visitar les botigues.
Sí, bueno, és que ara, avui en dia, qui no ha fet una compra online mai?
Uh-huh. Creus que és el problema? Perquè, clar, amb una botiga de barri també s'hauria de poder oferir el servei de compra online, no? O sigui, és a dir, jo podia comprar a la botiga de barri a través del mòbil.
Sí, però aquestes botigues de barri són més velles i els hi costa més, però també ofereixen el que ara es diu que pots comprar per Amazon i que en comptes de que tu enviïn a casa a una tenda de barri,
ho pots passar a buscar allí, et deixen
sí,
el paquet allí.
Sí, i això també és una oportunitat per a aquestes tendes de també recaudar diners.
Laura, tu què creus que haurien de fer les botigues de barri?
Innovar. Sí.
El primer pas és estar a internet, com a mínim.
Com a mínim, perquè és que així pots tenir més oportunitats amb més gent, i no només del barri.
Has comprat roba per internet?
És clar.
I menjar?
No, menjar encara no.
Menjar encara no, però roba sí. I escolta, no t'has trobat alguna sorpresa? Allò que dius, bueno, l'aplicació es veu molt bé, però quan t'arriba a casa i t'ho proves, dius, ai, això no és el que havia demanat o no s'assembla gaire, eh? Alguna sí?
Sí, moltes.
Ah, moltes. O
sigui, més de les que m'agradaria.
Es torna i ja està. L'Anna i el Leonard, no sé si feu anar els serveis de comerç online. Si compreu... Home, Leonard, tu ets molt jove, eh?
Bueno, si compraria algú són els meus pares, sí.
Vale. Però sí que tu mires, sí que tu has mirat.
Sí.
I tu, Anna?
Jo sí, cada cop més compro online, perquè, jo que sé, veig una botiga que m'agrada a Barcelona o el que sigui, doncs en lloc d'anar-hi cada vegada, me la compro online.
Però per comoditat o per possibilitats? És a dir, perquè t'ofereix un ventall molt ampli sense l'esforç de moure't i pots accedir a molts models diferents, o simplement per dir, escolta, és que em fa mandra ara sortir al carrer.
Jo crec que una mica les dues. Vull dir, per una part estalvies temps, perquè no has de sortir a, pues, ara a comprar no sé què, sinó que ho pots fer en qualsevol moment i on vulguis, i per altra banda tens moltes més possibilitats, moltes més tendes, accés a moltes més marques.
Uh-huh. L'Anna és estudiant de primer de batxillerat del Giligaia, ja diem que és la guanyadora de la tercera categoria, la de batxillerat i cicles formatius. Tu, Anna, et vas presentar amb un text que no té res a veure amb les noves tecnologies, ni amb el mòbil, ni res d'això.
No.
Un que porta per títol Abans d'hora. Explica'm una mica, què volies explicar amb aquest text?
Bueno, a veure, la inspiració me va vindre perquè vam fer una classe de filosofia en la que el professor ens va manar que féssim un text sobre on començava la humanitat, quan començàvem a ser éssers humans, des del naixement, des de la fecundació, des de que sortien les primeres característiques humanes. Llavors, bueno, doncs jo vaig redactar el meu text en el que jo vaig concloure, des del meu punt de vista, que els éssers humans començaven a ser humans com a tal, des que començaven a raonar, a tindre pensaments propis, a fer les característiques que són pròpies d'un humà. Però llavors, clar, penses, un ésser prematur que ha nascut abans d'hora, sense capacitat de raonar, de pensar, de parlar, té la capacitat de poder lluitar per la seva vida i de defensar-se per poder seguir lluitant. Llavors, clar, això em va ser un tema que realment m'ha captat molt l'atenció, vaig començar a tirar com d'aquí, d'aquest fil i tal, i vaig dir, buah, és que m'interessa molt aquest tema. I llavors vaig començar a escriure i les paraules van començar a sortir soles. Llavors vaig començar, bueno, vaig fer aquest text que parla sobre un nen prematur i sobre, bueno, és un text en primera persona sobre com és el naixement d'aquest prematur i la lluita per seguir vivint.
Però està basat en fets reals?
No.
O sigui, no ets prematura, tu?
No,
tu?
No ho soc.
Bueno, i si ho haguessis sigut, ho haguessin hagut d'explicar, evidentment, no te'n recordaries, eh? No sé si n'has viscut algun cas o has vist per la televisió com són els nadons prematurs?
Bueno, tinc bastants coneguts, bueno, bastants, alguns coneguts prematurs, i a més vaig decidir que aquest seria el tema del meu TDR, per la qual m'he hagut d'anar informant i tal, i llavors encara em cridava més l'atenció aquest tema.
Una part del teu text redactes en primera persona de la persona que acaba de néixer, que és prematura i que per tant doncs, normalment hi ha certes complicacions, entre d'altres doncs, bueno, en pot haver moltes, però amb el tema de la respiració, com bueno, es complica la cosa amb respirar o no respirar, i com aquest nou nat acaba decidint, bueno, que ho deixo o lluito per seguir, i acaba decidint lluitar per seguir.
Mm-hmm. Sí, sí, sobre l'esforç que ha de fer aquest individu, que sense pensar, sense raonar, sense parlar ni res, ha de fer un esforç per seguir vivint.
Bueno, és la supervivència, oi?
Sí, sí.
La veritat és que... Bueno, és un text interessant, La veritat és que és... has posat sobre la taula temes de reflexió força interessants. Doncs ja ho veieu, hem conegut a les guanyadores i al guanyador d'aquesta nova edició del concurs periodístic Pernau, cartes al director i articles d'opinió. Avui ha estat amb nosaltres Leonard, amb el meu millor amic, i ha posat un interrogant, Si ho està pensant encara. És estudiant de segon d'ESO de l'Institut Ronda, a la segona categoria la Laura Élez, de quart d'ESO del Col·legi Mirasant, amb un text que portava per títol Llama lo manzana, i ara hem parlat amb l'Anna Carbonell, que està cursant primer de batxillerat a l'Institut Samuel Giligaia, amb un text que porta per títol Abans d'hora. Com us deia al principi, escolta, enhorabona als tres. Gràcies per estar amb nosaltres. Ja no us pregunto, perquè normalment, i més en aquestes alçades de curs, escolta, com van els exàmens, com porteu el final de curs, sabeu el que voleu ser de grans, perquè prou feina tenim, oi? Esteu ben embolicats i embolicades, eh? Sí o no?
Mm.
exàmens, final de les notes, aquestes històries. Bueno, va, vinga, sí. Sabeu el que voleu estudiar o no? Algú té clar? L'Anna ho ha de tenir bastant encarrilat.
Bueno, sí, jo tinc una idea, una mica. També té alguna cosa amb el meu text. A mi m'agradaria ser pediatra.
Ahà.
Llavors, pues, també va una mica cap aquí.
Per això,
sí. Llavors, per això també pues, la tria del TDR i tot això.
Molt bé. Laura, tu tens ja pensat?
No.
Re?
Crec que aniré a ciències, però tot està per decidir. Encara.
Tot està per decidir.
Sí.
I el Leonard?
No, res.
Res? O ciències o lletres, això sí o no?
El què?
Ciències o lletres?
No, bueno, no sé. És
no
que
sé.
Ho he de pensar encara.
Clar, és que has guanyat un concurs d'escriure parlant de noves tecnologies. Per tant, no sé, què t'agrada més? Fer càlculs o escriure?
Escriure.
Bueno, però escolta, quan, si tornes a guanyar un altre any, com que ja haurà passat un any o dos, ja m'ho tornaràs a explicar.
Vale.
Laura, Anna, Leonard, gràcies, enhorabona els tres.
Merci, gràcies.
I nosaltres el que fem és ja anar directes cap a la una, sóc el Ricard Álvarez. És que clar, en aquestes edats costa tant decidir, no tens, no saps encara què és el que t'espera al món laboral i ens fan decidir ara i després de vegades és difícil canviar de... És complicat, és una edat complicada. En fi, ens plantem a la una, després al migdia de COPE.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Ya se ha puesto en marcha el reloj de las elecciones generales. El BOE ha publicado esta mañana la convocatoria y esto abre una serie de plazos con lo que seguramente, bueno, pues ya ha contado el presidente del Gobierno. Es una de las ventajas de tener la potestad de disolver las Cortes, que puedes adaptar el calendario a tus necesidades. Otra cosa es que la jugada luego te salga bien. Va a ser la primera vez que vayamos a votar en pleno verano, en la segunda quincena de julio, por lo que el voto por correo se va a disparar. Desde hoy, por cierto, ya se puede solicitar. Pero dentro del PSOE, a una mayoría de varones socialistas les ha sorprendido el anuncio recogiendo los restos del naufragio autonómico y algunos incluso mientras abrían la puerta de salida, como es el caso del socialista extremeño de Guillermo Fernández Vara. La convocatoria de elecciones ha cogido también con el pie cambiado a los partidos que apoyan al propio Pedro Sánchez en el gobierno, Unidas Podemos y Sumar. No hay más que coger el calendario. Por ley, desde hoy, los partidos tienen 10 días para comunicar a la Junta Electoral si van a concurrir juntos a las elecciones. Es decir, que Podemos y Sumar, que llevan tiempo, bastante tiempo de desencuentros, pues tienen apenas 10 días para aclararse entre ellos. El PP, por su parte, este problema no lo tiene porque ahora mismo va con todo el viento a favor. Lo único que tienen que hacer los populares es controlar muy bien la negociación de los pactos con Vox para alcanzar gobiernos autonómicos y alcaldías. Y lo digo porque desde Moncloa ya están desempolvando el espantajo de la ultraderecha para esta campaña electoral. Y es verdad que no se puede decir que al PSOE esta estrategia le haya sido muy útil. A la vista está el resultado en estas elecciones pasadas, de este pasado domingo. Pero cualquier tropiezo entre PP y Vox se va a utilizar políticamente y cada pacto que se negocie se va a mirar, desde luego, con lupa. A Ciudadanos, por cierto, esta convocatoria de elecciones no le ha pillado ni bien ni mal. Directamente no le ha pillado. Hoy han anunciado que no van a presentar candidaturas. Siguiendo el calendario, el 27 de junio se publican todas las candidaturas y el arranque de la campaña electoral será el viernes 7 de julio, día de San Fermín. Aquí también veremos muchas carreras y seguro también que más de una cornada. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, hoy tenemos que hablar también de precios que suben un 3,2% en el último año. El dato del IPC adelantado del mes de mayo nos deja todavía una inflación subyacente muy preocupante del 6,1% y que afecta directamente a la cesta de la compra. Unos datos que inevitablemente pueden obligar al Banco Central Europeo a continuar subiendo los tipos de interés y de ahí después viene el efecto en las hipotecas y demás. Bueno, descubren en un avión en el aeropuerto de Barajas 478 8 kilos de cocaína. Estaban en el interior de la bodega de un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es una de las mayores intervenciones de drogas registrada en Barajas en los últimos años, como ha denunciado ya la agencia tributaria. Y Rusia acusa a Ucrania de lanzar un ataque con drones en Moscú. Es la primera vez que la capital rusa ha sido atacada desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania hace 460 días. A estas horas, policías rusos patrullan con armas antidrones para evitar daños sobre el terreno. Y el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, ha pedido a los católicos de Nicaragua que no tengan miedo tras la acusación de lavado de dinero que el régimen de Daniel Ortega ha lanzado contra la iglesia en ese país. La dictadura sandinista acusa a la iglesia de haber sustraído dinero de cuentas congeladas y de mantener cientos de miles de dólares escondidos en bolsas en sus instalaciones. Y la secretaría general del Sínodo ha invitado a todos los católicos a celebrar un momento de oración mañana miércoles con el que poner en manos de la Virgen María la próxima asamblea del Sínodo, que se va a celebrar en octubre. La Comisión Episcopal de Liturgia ha compuesto una oración que ya está disponible en Ecclesia, el portal de religión, en nuestra web, en cope.es.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Sevilla viaja ya a Budapest a por la séptima.
A esta hora está previsto que el club hispalense aterrice en Budapest para jugar mañana la final de la Europa League contra la Roma. Entrena a las 7:30, ha viajado toda la plantilla y se esperan unos 10.000 sevillistas. Y ahora dos sonidos de la mañana. Este de Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, justificando el apoyo de Florentino Pérez a la Superliga.
Nuestro presidente echa cálculos, hace sus estudios, su equipo, y está viendo pues que van a venir tiempos difíciles, ¿no? En ese sentido de que no hay tanta audiencia y al final los derechos televisivos van a bajar. Sí, en otros deportes se ve, ¿no? Tanto en cesto como en tenis, como la Super Bowl, pues son partidos todos de altísimo nivel, que es lo que al final
es lo que la gente busca.
Y este otro de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, sobre los insultos racistas a Vinicius.
Bueno, se puede hacer que el público que no insulte, ¿no? Pero ya sabe lo que es un partido de fútbol, la tensión que hay en un partido de fútbol, y entonces conseguir eso pues es un poco difícil. A mí me han estado insultando durante muchísimos años, me han llamado de todo, hasta me han amenazado de muerte, o sea que te quiero decir que tú fíjate.
En Roland Garros hoy solo dos jugadores españoles, esta tarde Cristina Buxa contra Sviatek y Jaume Amunar contra Cerúndolo, y en baloncesto a las 9, segundo partido de cuartos, Juventud Baskonia, si gana el Juventud a semifinales.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 6 minuts per sobre de la una i amb 26 graus a la ciutat de Lleida. Què et sembla si busquem la previsió meteorològica, a veure què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a Lleida tenim nuvolositat d'evolució diurna amb ruixats localment forts i amb tempesta, en especial al Pirineu, amb avisos actius per acumulacions de 20 litres en una hora i per possibilitat de calamar-se. Les temperatures es mantenen sense canvis significatius, amb 28 graus a Balaguer, i el vent és variable fluix tendint a component est. Demà hi haurà cel poc ennuvolat al matí i a partir del migdia esperem nuvolositat d'evolució diurna amb ruixats i tempestes que podran ser localment fortes, en especial al Pirineu. Continuarà actiu l'avís per acumulació de 20 litres en una hora i per possibilitat de calamar-se, i les temperatures continuaran estables amb 28 graus a Lleida, 24 a la Seu d'Urgell i 21 a Viella, i el vent serà variable fluix en predomini a la tarda de la component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 7 minuts per sobre de la una, fem una repassada a la darrera hora.
Cope Lleida.
Estàs informat.
D'aquí uns minuts parlarem de gastronomia, ja ho saps, amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, però abans t'explico que després dels resultats a l'Ajuntament de Lleida d'aquestes eleccions d'aquest passat diumenge, tenim ja dos clars perdedors, o dues víctimes, si vols. Toni Postius deixa la paeria i la política municipal després dels mals resultats de Junts en els comicis de diumenge a Lleida. La número 2, Violant Cervera, assumirà el lideratge del grup municipal, i la 6, Rosa Jové, entrarà al consistori. Ni tan sols prendrà possessió de l'acta, Toni Postius. Per la seva part, el que és fins ara alcalde de Lleida, Miquel Lupuyo, també deixa la paeria després de perdre l'alcaldia per aquests mals resultats d'Esquerra en aquests comicis de diumenge a Lleida. Recordo que Esquerra Republicana ha passat de ser la primera força política el 2019 a ser la tercera, per darrere del Partit Popular i del PSC. Se suma al pas al costat que també ha fet el candidat de Junts i fins ara primer tinent d'alcalde Toni Postius. Tampoc recollirà l'acta. 5 regidors ha tret Esquerra en aquestes eleccions, els mateixos que Junts, pels 9 del PSC i els 5 del Partit Popular, però que amb número de vots és la segona força més votada. Xavi Palau, el que sí que està estudiant sol·licitar és l'estatus de cap de l'oposició a la paeria. El 2019, fa 4 anys, ho va fer Fèlix Larrosa, que era la segona força més votada, darrere d'Esquerra, per 81 vots, i per tant, Xavi Palau també està estudiant sol·licitar aquest estatus, ser cap de l'oposició. I el que et deia de que tots els vots compten, això t'ho diuen els polítics, però t'ho dic jo també, tots compten. Segur que més d'una vegada has tingut la tentació aquella de se'n fa tard, són les 6 de la tarda, les 7, els col·legis electorals tanquen a les 8. Mira, saps què? No hi vaig, perquè total per un vot. Doncs mira, el Comú de Lleida, a falta de que en els propers dies es ratifiquin els resultats, ha obtingut un regidor i l'ha obtingut per una diferència de 9 vots. Si hagués tret 9 vots menys, estaria per sota del 5%, que és el mínim que marca la llei per obtindre representativitat. Per tant, aquest regidor deixaria de tenir-lo i passaria en mans del PSC, que pujaria de 9 a 10. 9 vots. Fa 4 anys, Fèlix Larrosa va perdre l'alcaldia per 81 vots. Aquestes eleccions, el Comú obté un regidor per 9 vots. I si fos per un, et semblaria molt just, però seria totalment legal, per entendre'ns. O sigui, seria normal. Perquè les matemàtiques són les matemàtiques. No, bueno, però per poc, no, per un. Per tant, cada vot compta i el teu també. I avui ha estat amb nosaltres en directe Fèlix Larrosa, el clar guanyador de les eleccions. El PSC s'ha imposat a tots els barris de la ciutat de Lleida, excepte en 3. Ha tret el doble de vots que Esquerra al barri de Pardinyes, per exemple. I li hem preguntat sobre aquest tema, el tema de l'alberg de Pardinyes. I ha dit que han d'estudiar com està la història, si hi ha, si legalment no es pot tirar enrere, doncs s'haurà d'acatar, però només que hi hagi una escletxa per tirar-ho enrere, doncs es tirarà enrere. I que ara vol parlar doncs també de mobilitat amb la ciutadania, cosa que no s'havia fet fins ara, de la neteja de la ciutat, amb l'empresa i amb les persones que netegen, però amb la resta de la ciutadania, bé, aquí no cal parlar-ne massa, estaràs d'acord amb mi que el que volem és una ciutat neta, ja està, no hi ha més història aquí. En fi, no es tracta de tenir-la més o menys neta, la volem neta, ja està, neta i amb un manteniment normal, correcte, jo és que crec que tampoc es demana massa cosa. I que Fèlix Larrosa s'estava pensant si governar en solitari i arribar a pactes puntuals o buscar un soci de govern. Veurem, perquè això s'ha de decidir ja, el 17 de juny s'han de constituir els ajuntaments. 17 de juny, que sembla llunyíssim, passat demà és dia 1 de juny, per tant això està al caure. Mira, canviem de tema, perquè sí, ha hagut eleccions, però segueix sense ploure. Abans t'he explicat que ahir va haver xàfecs a la província de Lleida, però per exemple a la Plana, a Lleida va caure 0,3 litres per metre quadrat, vaja, res. El Picat 0,6, 3 a Guissona de litres per metre quadrat, 7 a Sant Llorenç de Montgai, 9 a Tuixent, 10 a Lladurs, 12 a Benavent de Tremp, 14 al Port del Comte. Són xifres que segueixen sense acabar amb el principal problema que teníem, que seguim tenint, el de la sequera. Ara, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha donat el vistiplau a la proposta de garantir un rec de supervivència. El de supervivència és per salvar els arbres, no el fruit. Aquest proper mes de juny, al canal d'Urgell i al Segarra-Garrigues, aquest rec està destinat a salvar els arbres fruiters dels dos sistemes. S'ha aprovat un primer disposi de 12,5 hectòmetres cúbics d'aigua, mentre que per al segon se'n destinaran dos més. Per tant, el problema segueix, el problema de la sequera segueix, i aquí el tenim, i no ha marxat. Vinga, que fem una pausa ràpida i de seguida parlem de... Bueno, de gastronomia, ja ho saps, és el que toca, ja ho sé, en aquestes hores, però és el que toca.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que és el moment en el que parlem de gastronomia, ja ho saps, ben acompanyats amb el nostre copilot, amb el sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, bon dia, què dius?
Com estàs?
Com estàs? Pues molt bé, home, pues mira, aquí ja acabem el mes, ja.
Escolta, tu vas de quasi bé de cata en cata i tiro perquè me toca, eh?
Bueno, la setmana passada vam fer la fira o la showroom de vins de la Diocosa del Segre a la Casa Capella a Barcelona. Superbé, també, i sí, sí, home, aprofitant. Això és un no parar. T'has de reciclar, això és un no parar. Bueno, has de continuar sempre.
Sempre et pregunto el mateix, però ja sé que sí, però vull dir que ja esteu detectant que està tornant l'interès per totes aquestes activitats que potser en època de postpandèmia les havien perdut una mica, no?
Sí, per sort, estem tornant a aquella normalitat que no sé si serà la mateixa o no, però a l'interès, la gent se preocupa, s'apunta. Jo tinc les cates ja tancades de gent, vull dir, fins al setembre, un èxit, superbé.
Caram!
Hi ha curiositat, la gent cada cop està... Bueno, el tema del vi, tu saps que sempre hi ha gent, no?, que s'interessa. I per sort, dintre també de restaurants, també hi ha una llista d'espera molt gran. Això vol dir que la gent pues, vol sortir i vol anar a dinar por ahí, a sopar fora, a passar-s'ho bé, a disfrutar de la gastronomia.
Sí, sí.
En aquest país, sí, bueno, molt contents, la veritat.
Escolta, et deixo que em presentis al convidat d'avui, perquè sé que ja vam parlar amb ell en època de pandèmia, però llavors ho fèiem a través de telèfon i, claro, no, jo no li havia posat cara. Presenta'm el tu, sí, va. Sí.
Pues mira, avui tenemos, hoy tenemos a un gran amigo, un buen amigo, Àlex Pardo, sommelier de Restaurant de Coque Madrid, director de l'Academia Gran Cru Academy, la cual pues hice yo algún curso con grandes compañeros y amigos, como Guillermo Cruz, que desde aquí pues le enviamos un saludo. Y lo más importante de la entrevista de hoy, para mí, es poder presentar a un amigo diciendo de que entrevistamos al mejor sommelier de España. Entonces me parece de locos tener a Alex aquí, que nos ha hecho un hueco en la agenda, porque siendo campeón de España, pues imagínate la agenda que tiene. Entonces sí, sí. Fue proclamarse campeón y lo llamé para felicitarlo. Además, ya soy dije muy orgulloso de él. Y me dijo, sí, sí, esto cuando queráis. Y aquí lo tenemos.
Àlex, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues encantado de estar con vosotros otra vez y de saludaros, claro que sí.
O sea, que te llamó Felipe para felicitarte y ya te dijo, oye, ya que te tengo la llamada, ahora ya no me puedes decir que no, ¿eh?
Sí, sí, ya me lió enseguida.
Pero fue así, ¿eh?
No, sí, ya sé que fue así, por eso te lo digo. Oye, enhorabuena, ¿eh? Mejor sommelier de España. Hace poco hablábamos con una persona de Cataluña, que es Toni, que se presentó, que ganó en Cataluña y que quedó tercero, y nos hablaba del nivelazo que había, con lo cual, Àlex, supongo que es que tienes que estar perfecto en todas y cada una de las pruebas.
Claro, al final de eso se trata, ¿no? Porque cuando ya llegas a la final, pues es el que ellos consideran mejor, pero que son por pequeñas décimas o pequeños detalles, porque ya llegar allí cualquiera de los tres podríamos haber sido el mejor sommelier de España, desde luego que sí. Pero bueno, es bonito, es al final es conseguir en mi caso pues un objetivo que llevaba ya tiempo queriendo hacerlo y mira, el año pasado fui segundo y este año ya por fin conseguí ya ser el primero, el mejor sumer de España, pues muy feliz de haberlo logrado y encima pues haberlo hecho, pues mira, el Tony que fue un fenómeno que lo hizo muy bien y con Manu también de Córdoba, pues un lujo haber participado con ellos.
Vaya podio, vaya podio.
Sí, 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 sí. La verdad que son gente a las que yo también es que les admiro un montón, ¿sabes? Y estar ahí con ellos, bueno, ya no solamente ellos, con los 50 sumilleres que vienen ya de cada uno de sus regiones, son gente muy potente. Y poder estar con ellos allí siempre, pues es un orgullo.
Oye, Alex, ¿hay buen ambiente entre participantes, entre competidores, por así decirlo? O, bueno, oye, es una competición y aquí no hay amigos.
Pues la verdad que es que hay muy buen ambiente.
Qué bien.
Es una de las cosas que más me gusta de haber conocido a la gente, del buen ambiente que hay, del compañerismo. Nos llamamos los días de antes todos para, oye, pásame estos apuntes, necesito esto, tengo esta duda, ¿qué me recomiendas? ¿Qué cate? ¿Cómo puedo hacer? O sea, hay muy buena camaradería y nos ayudamos mucho entre todos. Y eso es una de las cosas que más me gustan.
Qué bien. Oye, me encanta oír eso porque es que si no ya la vida está ya suficientemente complicada. Eso... como para que la hiciéramos con certámenes como ese. Alex, tú eres, bueno, has ganado el certamen, mejor sumiller de España. Actualmente eres sumiller en el restaurante Coque de Madrid y eres el director de la Grand Cru Academy.
Sí. Me da tiempo a hacer todas las cosas, al final,
¿sí?
con todas las cosas que tengo y bueno, al final vas sacando y vas haciendo cositas y pero bueno, al final sacrificando de otras cosas, sacrificando horas de sueño o de salir de fiesta, bueno, pues al final cada uno hace lo que le gusta y a mí me encanta, tengo la suerte de dedicarme a lo que me apasiona.
Oye,
cuando haces lo que te gusta, pues al final lo haces con agrado y cuesta menos trabajo.
Sí. Siempre decimos lo mismo, oye, pues me quito horas de sueño, el dormir está sobrevalorado. Después me escucha algún doctor, alguna doctora y me envían mensajes y me dicen que no digas eso, que dormir se tienen que dormir las horas, Pero bueno.
Sí, sí, sí. Pues así, eso es lo que toca. Al final, acostarse tarde por el restaurante y luego después ponerte el despertador para levantarte por la mañana y atender a las preguntas de los alumnos que tienes en el correo electrónico e ir preparando pues ya los nuevos cursos que saldrán dentro de poco también en Grand Cru Academy.
Muy bien. Alex, recuérdame, ¿dónde te estamos llamando? ¿Qué ciudad?
Me estáis llamando a Madrid ahora mismo.
En Madrid
Yo vivo en Getafe. Pero bueno, trabajo en el Coque, que es en Madrid.
Ajá. ¿Y ahora qué? Digo, del tema del concurso de sumiller. Has ganado la edición española. ¿Ahora qué? ¿Hay otra ya a nivel europeo, internacional? ¿Cómo funciona?
Así es. Sí, ahora hay, bueno, el campeón de este año, que he sido yo, pues nos tendremos que batir contra el campeón del año que viene y del campeón del siguiente, 3 años seguidos. Luego se hace una final entre los tres y de esos tres, pues el mejor va al campeonato del mundo, representa a España en campeonato mundial y el segundo clasificado de los tres será el que represente en el europeo.
Oye, pues...
Así que bueno, pues ahora queda bueno en este tiempo para seguir preparando, seguir estudiando, seguir formándote por si acaso. Luego, en esa final de finales, entre los tres finalistas, pues consigo clasificarme y representar o en el de Europa o en el del mundo.
Pero, a ver, Alex, que yo no lo entiendo. ¿Qué te falta por saber? ¿Qué te falta por saber?
Bueno, muchísimo. Es que esto al final es una carrera de fondo, pero porque no dejan de aparecer nuevas denominaciones de origen, no dejan de aparecer nuevos vinos. Esto está en constante cambio. Las leyes cambian también del vino. Entonces, es como antes decía Felipe, tienes que ir a todas las catas, tienes que ir a todas las presentaciones que puedas, porque es un mundo en constante cambio. Entonces, si quieres estar actualizado y al día, pues no puedes parar. O sea, a mí me queda muchísimo por aprender. Fíjate, nos preguntaron variedades de Turquía, variedades de uva de Turquía,
vaya,
o denominaciones de origen, zonas de Japón. O sea, que es que si no estás al día, pues estas cosas al final no las sabes.
Vale, o sea, que veo que aquello de, mira, voy a estar estudiando 5, 7, 8 años a tope y ya lo sé todo y ya nada. O sea,
nada.
Esto cambia cada 2x3.
Tienes que estar continuamente, porque si no, al final, como lo dejes, es que al final, pues eso, te quedas desactualizado.
Déu-n'hi-do. Oye, háblame de la academia. ¿Cómo os ha ido esto de salir ya de la pandemia? Porque es que ahora ya de la COVID y la pandemia ya nadie habla. Con lo cual estamos ya fuera, volvemos a estar en situación... Bueno, la gente en cada casa está como puede, ¿eh? Pero la situación social ya es como de antes de la pandemia. ¿Cómo os habéis reconducido?
Nosotros de momento seguimos con la formación 100% online, porque aunque sí es cierto que el espíritu de empezar así fue por el tema de la pandemia y no poder juntarnos, pero al final creo que ha sido una buena fórmula por la comodidad para, sobre todo, gente de hostelería y gente que están trabajando en tiendas y gente tal, de poder compaginar los horarios con el estudio. Entonces seguimos con la formación online por esa comodidad y bueno, y ahora pues preparando un curso que va a salir seguramente ya para después del verano, en septiembre, sale el curso en el que llevo trabajando este último año, que es el curso de vinos de Andalucía. Ajá. Hemos hecho un estudio muy profundo de toda la comunidad de Andalucía con todas las denominaciones de origen, estudiando desde la historia, variedades de uva, los climas, en general en Andalucía, y luego yendo zona por zona, específico, y hasta visitando las bodegas, que hemos visitado montones de fotos y de vídeos de estas bodegas que te cuentan cada uno pues su punto de vista de los vinos que ellos hacen, y creo que al final ha quedado un curso muy muy completo de toda Andalucía, con los vinos tradicionales, por supuesto, que son los que siempre conocemos, pues el fino, el amontillado, el oloroso, los palos cortados, que está tan de moda, pero luego también viendo los otros vinos que también se hacen allí, pues vinos blancos tradicionales, vinos tintos, que nadie, la gente no se acuerda de los tintos de Andalucía, y hay unos tintos estupendos en Cádiz, por ejemplo. Y bueno, estoy haciendo el curso y un libro a la vez. Ajá. El libro también saldrá, el libro de los vinos de Andalucía saldrá también en septiembre. Así que muy contento y liado a tope con este proyecto.
Muy bien, lo encontráis todo en la web grandcruacademy.com, todo junto, grandcruacademy.com. Aparte de este, pues los otros cursos que ya han preparado, que están pues para todos los niveles y para todos los bolsillos, para el que quiera iniciarse y para el que quiera perfeccionar, que como bien decías, esto no se acaba nunca.
Así es, hay tanto para los que se inician como para los que ya son profesionales.
Muy bien. Oye, a nivel, aparte de la academia, a nivel profesional en Coque Madrid, bueno, supongo que contentísimos, ¿no?, de poder unir tu nombre y tu premio ahora al del restaurante.
Sí, bueno, ellos siempre nos apoyan mucho a todos y bueno, pues yo he recibido pues mucho apoyo y mucho cariño por este premio y porque también, pues oye, al final nos viene bien a todos. Esto nos da visibilidad a mí y al restaurante y creo que esto pues nos beneficia a todos. Yo me formo parte del restaurante desde hace ya casi 5 años. Tengo muy buen trato con los propietarios, nos consideramos casi de la familia, o sea que muy bien. Sí.
Felipe Urbano, no sé si con envidia sana de Alex. No por las horas de estudio, que eso quizá no, pero los objetivos sí,
Bueno, es lo que decía antes. Para nosotros, por ejemplo, la amistad que tenemos es un orgullo, pues poder, bueno, por ejemplo, presentarlo como el mejor sommelier de España. Entonces, para mí siempre será uno de los grandes, tenga el título este que le dieron ahora, el concurso o no. Entonces, Alex siempre ha estado ahí demostrándolo en el sentido de todo lo que sabe. Es un gran venenciador, es un experto. Entonces, tener amistades como él, pues a mí, claro, me encanta. Entonces, le tengo mucha admiración, mucho cariño. Y ahora puedes decir, el año pasado quedó segundo, pero ahora puedes decir que es el campeón de España, pues claro, imagínate. Entonces, él sabe el sacrificio, todos sabemos el sacrificio que hay detrás. Luego, el restaurante es un nivel muy alto también, su restauración. Yo creo que lo que no entiendo es cómo aún sigue cuerdo, porque con estos niveles de estudios, de trabajo, de todo, tiene una bodega espectacular en el restaurante, dices, wow, ¿no? Entonces,
pensaba que le ibas a preguntar si todavía le quedaba tiempo y ganas para intentar montar su propio restaurante, pero no sé si esto está en los planes,
Uy, 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 no le he visto yo ningún deje de que vaya a montar nada, pero si lo monta, ya os lo dirá seguro, wow.
No, no, de momento me quedo como estoy. De momento ya tengo bastantes frentes abiertos ya.
Claro. La verdad es que es un orgullo poder hablar hoy con Alex Pardo. Además, ya nos ha dicho que está preparando en un curso tan completo. Lo tienes en grandcruacademy.com, lo tendrás ahí de los vinos de Andalucía, y en un libro. Esto es otra aspiración de mucha gente, acabar escribiendo un libro. Supongo que cuando has estado investigando tan a fondo una cosa tan concreta, dices, oye, es que esto yo lo tengo que compartir con toda la gente, ¿eh?
Así es, y ahora pues es que es una ilusión lo que tú decías, porque yo es el primer libro que he escrito, y el ahora estar trabajando con él, he estado esta mañana antes de hablar con vosotros con el editor, viendo a ver cómo vamos a poner las fotos, qué tipo de papel, claro, la carátula. Ahora con todo el cariño vamos a buscar la mejor imagen, los mejores, todo. O sea, y es que es como un hijo, ¿sabes? Algo que estás creando, aparte de, por supuesto, tener la formación online, ahora poder la gente que le llegue ese libro, que lo puedan a poder comprar y transmitirle lo que tú has vivido cuando has visitado las bodegas, pues es súper bonito. O sea, claro, que estoy encantado con ello. Sí, ahora, sí.
Cuesta más de 9 meses, ¿eh?, de preparar.
Sí, 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 sí. Ya te digo que llevo más de un año con ello. Pero yo creo que al final, como todo en la vida, el esfuerzo merece la pena.
Claro.
Y ahí va a estar, ¿sabes? Y por lo menos, mira, ahí voy a dejar también un legado para el día que no esté. Por lo menos, mira, este libro lo hizo Alex. Mira, pues algo, ayudó lo que sea también a otros sumilleres y a otras personas que les guste el mundo del vino, pues a descubrir pues una zona única en el mundo como son los vinos de Andalucía, que merece mucho la pena.
Muy bien. Pues estaremos atentos. De hecho, tranquilo, porque Felipe nos tiene al día de sí, todo. Sí.
Hombre, eso que le quede claro, Alex, que cuando ya esté el curso también, evidentemente, le daremos esa publicidad, esa difusión que hay que darle, que yo creo que me apuntaré también. Sabes que mis padres son de Montilla, entonces creo que debo hacerle ese curso sí o sí.
Hombre, a ti te
aparte de Montilla ahí.
Pero a ti te obliga, a ti, Felipe, si no lo haces, te echan de casa, ¿eh?
Claro, es que mis padres los dos de Montilla, claro, es que si yo llevo el PX en la sangre casi, entonces si no me apunto yo a este curso y se enteran, no, entonces seguramente, pero si a la que se edite el libro, pues entonces yo creo que podemos hacer otro programa tranquilamente para anunciarlo, y obviamente volver a recordar que el vino es cultura, y entonces todo lo que la gente pueda comprar físicamente para poder tenerlo en las manos y aprender y todas esas fotos que se van a presentar, ese viaje tan bonito que será por Andalucía, pues le daremos esa publicidad seguro.
Pues Alex Pardo, mejor sommelier de España. Es también lo encontráis si vais al restaurante Coque Madrid, es el sommelier también ahí. Y es el director de la Grand Cru Academy, que lo encontráis en internet, grandcruacademy.com, con cursos, como os decía, para todos los niveles. Si estás interesado en el mundo del vino, si, oye, te gusta pero nunca has hecho ninguna formación y te apetece iniciarte en este mundillo, pues también tienes cursos para iniciación. Si has hecho otros cursos o ya crees que entiendes, pues oye, coges otro más avanzado, búscalo, Grand Cru Academy, ahí lo tienes todo.com, ¿eh? Alex Pardo, oye, enhorabuena otra vez y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, amigos. Me alegro mucho de hablar con vosotros y que ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Y si venís a Madrid, tenéis que venir a verme. Tenéis que venir a verme.
Seguro, seguro. Sí,
que tenemos que venenciar y tomarnos una copa de vino allí en la sacristía de Coque.
Sí.
Oye, pues mira.
Ya te dije el año pasado, cuando hicimos el programa también, que eso te lo debo todavía y ojalá podamos ir allí y con la venencia y nos veamos ahí un ratito, sí, señor.
Será un gran placer recibiros. Allí tenéis vuestra casa.
Alex, un abrazo.
Que paséis buen día.
Adiós.
Chao.
Felipe Urbano, de Unidocins Amics et Gastes, ¿eh?
Sí, molt content de tindre Alex avui. Hòstia, ja feia dies que això estava en xerrar i parlar i que, hòstia, estàs sortint en el programa i
hòstia, bueno, la veritat és que ha sortit.
Molt content. I la veritat és que sí que... Ara que ja la cosa està més tranquil·la, a veure si pujo un fin de Madrid i lo vaig a veure i podem disfrutar una miqueta així amb així.
Molt bé, Felipe Urbano, cuida't força, una abraçada gran.
Adéu.
Si es que Celedonio es una fiera, sale a mí.
En el 10º aniversario de su muerte, 13 recuerda a uno de los mejores cómicos de nuestro cine, Alfredo Landa.
Para que luego digan de los de Puebla.
Celedonio y yo somos así.
Nos tienen controlados por culpa de Celedonio, pero yo estoy muy bien.
¿A quién se lo cuenta?
Y préstame 15 días.
¡A un tonto! ¡Viva España! ¡Esto sí que tiene arte!
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Con las ganas que tenía yo de encontrarme un tonto.
Viva el cine español en 13.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, amb 3 minuts per sobre de la... amb 3 minuts per sobre de dos quarts de dues, avui dimarts, dia 30, amb... per sobre dels 26 graus, també, a la ciutat de Lleida. És dimarts, i ja saps que els dimarts, camí cap a les dues, el que fem és la nostra tertúlia dels polítics, amb campanya electoral. La suspenem perquè la llei electoral així ho diu, però tot i que va haver eleccions diumenge, amb la Carme Valls del PSC vam estar mirant fa unes setmanes a veure quan havíem reprès les tertúlies. La veritat és que jo de memòria fatal, I la Carme va agafar el WhatsApp, que també li passa com a mi, que no borrem cap conversa, i va veure que fa 4 anys, 2 dies després de les eleccions, els vaig tornar a convocar i vam tornar a fer tertúlia dels polítics. I llavors van dir, bueno, doncs aquest any també. Carme Valls, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Van així, la cosa?
Sí, van així, exactament així. Sí,
jo tenia intenció de fer-ho, sí, però sí. No sabia si ho havien fet o no. Dic, bueno, la Carme ho va mirar i ja està.
Jo crec que, a més, vindrà la Copa, que és un espai molt amable i que amb el Ricard sempre s'està molt a gust.
Bueno, escolta, Carme Valls, enhorabona per la part que et toca.
Moltíssimes gràcies. La veritat és que estem supercontentes i, clar, res millor que estar aquí avui doncs, celebrant aquesta victòria del PSC. Per un altre costat, sabes que n'havíem parlat. La veritat és que esperàvem guanyar, potser aquesta diferència i aquesta caiguda dels altres partits ens ha sorprès a tots una mica, no? Sobretot per les enquestes que sortien darrerament als mitjans de comunicació lleidatans, però bueno, per nosaltres, a més, he de dir que hem quedat amb molt poc de tindre un desert regidor i
nou,
per tant...
A 9 vots.
Sí.
9 vots menys del comú. Sense anar més lluny,
Sí, el que passa és que, a més, el nostre regidor que s'ha quedat a les portes d'entrar, si finalment, doncs, i afortunadament per nosaltres això fos possible, doncs guanyaríem una persona important i, a més, que amb una validesa demostrada.
Bé. Carme Valls, que ve pel PSC, pel Comú de Lleida, avui ens torna a visitar una persona que els dos anys i mig d'aquesta legislatura va estar aquí també acompanyant, no, els 3 anys, jo diria, els 3 primers anys.
De fet, el Sergi va estar 2 dies.
Bueno, el Sergi va estar en campanya, per enganyar-nos.
Elena Ferre, què tal? Bon dia.
Què tal? Encantada de tornar a ser aquí. No, que no, o sigui, aquest regidor que diu la Carme, del PSC, segur que és molt bona persona i molt treballador, però, sisplau, que es quedi allí treballant pels carrers, pels barris, que farà molt bona feina.
No, faria una
perquè
feina espectacular.
Perquè la Laura... la Laura també farà molt bona feina a l'institut, segur que sí. Nosaltres, Ricard, a veure, són uns mals resultats per nosaltres, no estem gens contentes i no ho volem tampoc ni camuflar ni amagar, podríem dir, no, és que l'abstenció, no, és que també, que tot suma, però... Una de les conclusions a les que hem arribat és que, primer, que no hem sabut il·lusionar a la gent que s'ha quedat doncs, a casa i això és responsabilitat nostra. Segon, que ens ha passat factura, al final forma part d'un govern doncs, d'entès, en aquest cas amb Junts, els nostres votants segurament no ho han acabat d'entendre i això, doncs, malgrat que hem fet moltíssima feina, doncs, val a dir doncs, que no s'ha... No, aquest govern no ha estat prou transformador i que la ciutadania al final ha dit, doncs mira, doncs ja teníem abans el que teníem i per seguir igual, no? Doncs ens quedem amb el PSC també. És a dir, en aquest cas el primer que cal fer és donar la enhorabona a les companyes del Partit Socialista. Jo tinc molt bona relació amb la majoria d'elles, sé que la Carme farà molt bona feina, segur, sé que la Begoña també farà molt bona feina, segur, perquè són persones que s'estimen a la ciutat i que estan compromeses amb ella. Però clar, també la seva victòria no és com per... És a dir, clar que han d'estar molt contentes, però jo no la celebraria tampoc massa molt, perquè si comparem resultats resultats, no? Veiem que, doncs, que han guanyat en aquest cas amb menys vots dels que van obtenir l'any 2019, i això ens ha passat, doncs, a la majoria, però sí que és cert que tant Esquerra Republicana com el Comú hem estat les formacions que més hem patit aquest a debacle. O sigui, sí.
I també ens acompanya per part de Ciutadans la Maria Borrell, que també ha estat amb nosaltres pràcticament tota la legislatura. Maria, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i, doncs, molt contenta d'estar aquí, perquè, evidentment, amb aquests micros i amb tu, doncs, sempre ha estat una joia i hem vingut sempre molt, molt contents aquí a participar en aquestes tertúlies de regidors, i aquí estic perquè, si més no, els resultats, òbviament, per nostra formació, per Ciutadans a Lleida, llista que encapçalava jo, és fatal, són resultats molt dolents i evidentment no estem ni molt menys contents, però sí que ara també, si em deixes, volia aprofitar els micros de COPE per donar-li una bona, aquí tenim una representant del PSC, la Carme Valls. Gràcies. Donar-li una bona, per suposat, al PSC, a l'equip de Fèlix, a tota la llista, a tota la feina que han fet, i també per suposat donar-li una bona en aquest cas al Xavi Palau del PP, que ha tingut, jo crec que és la major victòria d'aquest...
Un resultat històric.
Bueno, va haver altres anys, va haver altres anys que havien tingut 6 regidors.
Sí, però com a segona força, sí. No.
Sí, o sigui, que són una mica, és una mica, jo ara me trobo, no, com és una mica la vuelta al passat, si em permeto l'expressió, no, perquè era una mica com s'havia conformat, també configurat, en aquest cas, el govern a Paeria fa anys ja. Però bueno, donar l'enhorabona, per suposat, han fet un molt bon treball i bueno, i escolta, respectar el poble sobirà i respectar la decisió dels votants, el primer que s'ha de fer. Molta gent, quan sents la gent no sap votar, jo no hi estic gens d'acord, o sigui, la tampoc. Gent vota el que vol, és lliure, amb el seu vot pot depositar la confiança a qui vulgui, pot fer el que vulgui, llançar-lo o no llançar-lo, és igual, jo això del vot útil i el vot no útil no hi he cregut mai, o sigui, cadascú és lliure de defensar el que vol i apostar pel que vulgui, i enhorabona per aquest consistori, bueno, també contenta per alguns resultats que han sortit també d'altres formacions, no?
Xavi Palau del Partit Popular, excusa la seva presència avui, tenen reunió a Madrid per fer valoració de resultats. Esquerra i Junts, bueno, no han comunicat que no venien i, per tant, no... Bueno, no tenen les cadires buides. Però vaja, vull dir que estem perfectament ben acompanyats, amb la Carme, amb l'Helena i amb la Maria. Sou tres exemples de tres situacions que diferents, però que han passat. Maria Borrell, perden la seva representació a l'Ajuntament de Lleida. La Helena Ferre, el seu partit, el seu equip, anava a dir, el seu partit, no per la representació, però ella ja va anunciar que no seguiria, per tant, també s'aparta de la política, no sé si és el cas de la Maria, ara li preguntarem, i la Carme Valls, doncs que està a la llista guanyadora, que per tant seguirà ara amb responsabilitats a l'Ajuntament de Lleida, tot sembla indicar, Maria, seguiràs en política?
Mira, és una mica
aviat. No sé si és d'hora.
No, és una mica aviat per dir-ho, perquè nosaltres també tenim ara reunió a l'executiva avui mateix, reunió a l'executiva nacional, també per comunicar el tema de les eleccions generals que han estat convocades, avui ha sortit el boletí, i no és el moment, és més, jo en aquest cas sóc la representant d'una formació a Lleida, d'un seguit d'afiliats simpatitzant que estan amb nosaltres. No és ara el moment, hem de fer aquestes reunions a partir de lo que digui l'executiva nacional, també el que passi a Catalunya, amb el nostre president a Catalunya, i a partir d'aquí es veurà. Jo també, i ho sabeu tots, no? Jo no venia del món polític, tinc la meva professió i efectivament continuo tenint el despatx obert.
Però és que estem aquí.
Però jo només fa 4 anys que estic amb el tema de la política activa, però d'alguna manera 6-7 anys no activa, perquè evidentment vaig entrar a la formació el 2017, però sí que, a veure, la vida continua i ja està, no? No sé el que faré, el molt aviat. Jo crec que necessito un parell de setmanes per poder...
Sí, evidentment. És que
per poder
posar-se...
Exacte, fa
saps què
dies.
Passa?
És
que
molt precipitat.
A l'haver convocat ara les eleccions nacionals, com a que tot encara ho hem hagut d'accelerar una mica més.
O sigui,
més.
Tu li volies preguntar en realitat si seria ella la que s'encapçalaria
la llista de les eleccions.
No, el que passa que, clar, sóc la coordinadora provincial i jo també tinc de tenir les meves reunions a nivell provincial i no és pas una decisió ni que estigui presa ni molt menys.
D'aquí 7 setmanes, vull dir que som lluny i tal. La Helena Ferre sí que en el seu moment ja va comunicar que deixava la política. No sé si t'has repensat.
No. És a dir, Sí, que des del meu partit a nivell de Catalunya...
La política activa, eh?
Exacte, sí. Des del meu partit a nivell de Catalunya, sí, doncs, que s'està mirant quin candidat o candidata presentem, però sincerament us puc ser molt sinceres, que jo no em veig amb cor, no? També perquè crec que ara el que s'ha de fer sobretot és treballar primer en l'espai del Comú de Lleida. Una de les conclusions i crítiques que ens fèiem també nosaltres mateixes és que ens hem centrat molt en la institució i molt poc en el carrer o en els barris, i s'ha de seguir treballant i teixint doncs, aquesta base, que fruit també doncs, del tema de la Covid, el tema doncs, de les diverses crisis econòmiques que han tingut els propis moviments socials, també estan molt desmobilitzats, i en aquest sentit doncs, caldrà sobretot a treballar aquí per donar més força, seguir amb la representació que tenim per intentar-la augmentar d'aquí 4 anys. No? Jo sí que, si em permets, Ricard, sí que li volia dir a Maria que hem pogut estar juntes a la Diputació. Maria és una persona...
Així que vosaltres coincideu a la Diputació.
I nosaltres som companyes a la Diputació, adversàries, sí. Però companyes. No,
i des de les antípodes, en aquest cas sí. Ideològic, és que sempre obertament hem defensat les dues. Maria és una persona molt treballadora, molt coherent amb els seus ideals, que confia molt en el seu equip. Doncs en aquest cas, Isaac també és un dels seus assessors a la Diputació, que són persones que és una llàstima que la política lletana també perdin, perquè crec que han fet molt bona feina defensant doncs, els seus votants i els seus ideals. I també s'ha de dir.
Jo li agraeixo a l'Helena, perquè a més ja ho sap ella perfectament que tenim una... Bueno, tenim pràcticament ja una amistat, no? Perquè sí. M'ha ajudat molt a moltes coses. L'Helena és una persona que val moltíssim a nivell personal, a nivell professional, a nivell polític, que és raro, és una rara vis. Jo crec que és una rara vis. Una persona jove, amb aquest esperit, també aquesta capacitat de lluita i defensar els seus ideals, però que és una persona no només molt treballadora, sinó que toque, saps allò quan una persona toque? I en aquest cas la coherència de l'Helena és admirable. A mi m'ha ajudat moltíssim, perquè pensa que quan arribes en política, com totes, que arribem i no saps massa, pues, bueno, que tinguis aquestes persones que t'ajuden, igual que la Carme, que amb la Carme quan hi havia moltes coses del ple, la Carme o la Cristina o la Begoña, o que t'ajuden perquè dius, ostres, això com va? I t'ho expliquen. I jo amb això, de veritat, les relacions humanes que hem tingut, jo crec que han estat força bones, tret de les diferències ideològiques, però molt bones, i t'emportes un molt bon.
Les diferències ideològiques crec que hi han de ser, perquè és que si no, sí, no tindria cap mena de sentit parlar de partits, però no treu.
No
jo
treu.
Almenys sempre ho he defensat fa molts anys que porto a càrrec la tertúlia dels polítics, i han passat moltes persones diferents, sí. I hi ha una cosa que sempre he dit a les persones que venen, perquè ja sabeu que jo no demano a les persones, demano, o sigui, els partits, ofereixo la tertúlia, els partits envien a qui volen, si deuen de trobar gust, perquè normalment acaba sent la mateixa persona de cada partit, hi ha algun partit que sí que van rotant, ho entenc, també, però sempre he demanat dos coses només, educació i respecte, per la resta,
sí,
i no recordo mai cap problema a nivell personal aquí a la tertúlia, mai.
No, jo tampoc.
És més, sempre explico, quan algun oient et pregunta, però escolta, alguna vegada alguna discussió acalorada. Uh-huh. Acalorada,
sí, pot ser-hi.
A nivell ideològic.
Pot ser-hi, clar.
Acalorada vull dir, sense falta del respecte. Escolta, i com acaben? No, és que aquí quan es tanca el micròfon, que igual marxen junts, o igual no, però vull dir que no recordo mai cap problema, per entendre'ns, i això és una cosa que jo sempre he demanat i he tingut clar, que si no no vull una persona que em generi problemes.
Bueno, és que jo també penso que
personals,
si estàs, al fin i al cap ets un càrrec electe, elegit per la ciutadania, si ja demostres si no demostres aquesta educació i aquest saber fer, quina imatge també tu tens, no?, a la ciutadania, perquè si no, amb un company mateix d'escó, per d'alguna manera, de cada dir-ho amb una corporació, és igual la Diputació que l'Ajuntament, si no mantens això imaginant, no? Què pots oferir? I estem aquí, som càrrecs electes treballant per la ciutadania.
Carme.
No, jo volia comentar, abans volia dir una cosa, però jo crec que ja el tema està passat, i amb aquest ambient de donar-nos les gràcies i... jo crec que una cosa és el que veus al ple i una altra cosa és el que hi ha darrere, no? I evidentment al ple el que estàs defensant és la teva postura i el teu partit, i una altra cosa és el que estàvem parlant ara de les persones, no? Jo, ja em permetreu que ho digui aquí, perquè és que si no ho dic rebento, doncs jo amb aquests 4 anys he fet de veritat amics, no? I jo... perdona'm, Maria, però...
Fora del partit també?
Sí, fora del partit també, perquè jo crec que amb l'Helena ens han fet amigues.
Sí, som molt amigues.
I jo, per exemple, per a mi perdre una persona...
No ho dic perquè a vegades diuen que és més difícil fer-ho dins del partit que fora.
No, però jo, per exemple, sabeu, el Jaume Sellers no es presenta, i per a mi és una pèrdua important, per a mi ha estat un recolzament important, no?, per moltes raons, no? Primer, potser també un tema d'edat, un tema de moltes coses. Hem coincidit molt, ens hem trobat molt a gust, i per a mi perdre'l, doncs, doncs, de veritat, m'emociona i tot pensar-ho, no? Però amb l'Helena també, perquè amb l'Helena coincidim en moltes coses, no? Sí. Fins i tot amb aquells moments que passa a la política, que segurament també amb la Maria, doncs, tens aquells moments de no puc més, no? Perquè però aquests moments existeixen, no? De no puc més, aquesta lluita que jo tinc tan clara, com és possible que la resta no ho veguin, no? Doncs amb aquests punts moltes vegades coincidíem amb l'Helena, no? O aquelles mirades de complicitat que tens en un moment donat que el necessites, no? Llavors jo crec que la política pots veure el que vulguis, però aquests moments hi són, no? I això, humanitzar la política, jo crec que també està molt bé, no? Perquè al final parlem de les xarxes, d'aquesta agressivitat, d'aquesta no sé què, però la realitat és una altra, no? I ojalà les xarxes deixessin d'existir durant una temporada en la política i deixessin de fer el mal que estan fent, no? Uh-huh. I jo a la política només li puc agrair, doncs això, fer amistats noves, conèixer moltíssima gent, treballar molt, perquè la veritat és que treballem molt, tothom treballa molt.
Sí, sí.
És que
aquesta percepció no hi és al carrer.
No hi és.
No, i ara sortim a preguntar pel carrer i diran, bueno, és que els polítics no fan res.
No, i des de l'oposició treballa molt, eh? I molt, perquè
és
més,
molta pedra.
I els grups més petits també, que tens menys recursos a nivell humà.
Jo ho sé perquè ho expliqueu,
perquè...
però intentes explicar-ho, sí. Que hi ha comissions, que hi ha mil reunions, feina, dossiers, llegir, aportar, etcètera,
etcètera.
Mira, aquí
estem les úniques tres persones que durant aquesta legislatura ens han mirat els decrets.
Ai, sí.
Cada mes tenim un ple i cada mes hi ha entre 1.300, 1.400, 1.600 decrets. I nosaltres som de les que ens llegíem, no el decret, perquè si veus que era no sé què, però com a mínim l'enunciat dels 1.300 o 1.400 decrets. I aquell que tu creies que podies l'hauries i te'l miraves, no? I després, ostres, això és una feina, jo me mirava els decrets, me mirava les factures, a part de les comissions que tens, i a part, evidentment, una de les coses que no ha fet aquest govern i que s'havia de fer, i per tant, part de la culpa d'aquesta pèrdua, és estar al carrer. Uh-huh. I estar al carrer requereix de moltes hores.
Sí.
Quan la gent et diu, hòstia, és que tot el dia te va al carrer. Ostres, és que malament si no em veguessis.
Però, Carme, quan tens equip, precisament, que ho podien fer, no ho van fer. Com la resta que, jo parlo de mi, un partit molt petit que amb els mitjans materials que tens, humans, jo no parlo de mitjans econòmics, humans, ostres, o estaves al carrer o feies
perquè...
feina d'oficina, no? Llavors havies de compaginar que encara és molt, molt més farragós i això l'Helena també ho sap perfectament.
Diputació,
se multiplica per tot.
Totalment.
Però sí que és veritat que ha faltat i sobretot l'escolta activa, Carme. Jo crec que l'escolta activa, sí. No pot, la ciutadania s'està expressant dia a dia al carrer i no pot entrar-te per una orella i sortir-te per una altra. No pots fer cas omís, no pots mirar cap a un altre costat. I això sí que hem fet una feina a l'oposició, tu saps, ara comentaves el tema dels decrets, que allò es deia, ostres, heu vist això? El que
sí,
sigui.
ens trucàvem.
I a més perquè veies una notícia el dia abans que sortia publicada una informació titular perquè ho havia passat, en aquest cas, l'equip de govern i tu et trobaves que a tu no t'havien informat, ho trobaves el dia després, tu trobaves amb un decret i dius, home, això és molt lleig, realment, perquè després si tant dius transparència i tant fas boca ampla, no?, de la transparència i de la ciutadania i tal, bueno, pues no, han enganyat molt.
Però mira, és veritat que aquí, com que estem ja en un ambient més distès i nosaltres dues ja no seguim, sí que a mi...
Sí, eh?
Nosaltres dues. La Carme va estar regidora de govern.
L'Helena mirat a la Maria,
Carme. No? Sí. No, que puc dir que a mi em sembla bé que s'hagin assumit responsabilitats, tant per part del senyor Puyo com en aquest cas per part del senyor Postius, no? Crec que és el que tocava i en aquest cas ells no hi són, però jo sí que és el que toca en política quan no fas les coses bé i la ciutadania en aquest cas doncs t'ho fa saber també a les urnes. Mira, el millor que pots fer és fer una reflexió, tornar a casa i deixar pas a, doncs, en aquest cas a les regidores, en aquest cas Júnia Freixanet, que encapçalarà Esquerra, i la Violant Cervera, que encapçalarà Junts.
Mira, tindrem dos dones noves al capdavant de dos llistes que fins ara eren masculines.
Sí, el que passa és que si te fixes, si tu veus la foto d'aquest nou consistori, és cert que molta gent que portava temps desapareix.
Sí, hi ha molt canvi.
Desapareix el Toni, desapareix el Paco Cerdà, desapareix el Sergi, desapareix l'Àngeles Ribes, dic gent que portava un temps allí, no? I per tant, jo crec que aquesta renovació sanejarà a nivell de fer coses la paeria, no? Perquè, bueno, al final, diguem, la gent nova doncs sempre aporta aquesta frescura. I jo sobre el tema que té fer carrer, és que m'agradaria que la gent s'en donés compte de que quan nosaltres estem al carrer sortim perquè volem escoltar la gent i volem veure com està el carrer. O sigui, jo una de les coses que crec que la ciutadania ha castigat al govern actual és que no ha sortit al carrer, és que no ha sortit a escoltar. I amb aquesta diferència jo crec que nosaltres des del PSC si alguna cosa hem fet ha estat escoltar. escoltar molt i fer propostes noves que se suposa que incorporen a la ciutadania, el que deia la Maria Borrell, jo estic completament d'acord amb ella, que fer política és fer escolta activa. Si no fem escolta activa, no fem política, impossible.
Avui ha estat amb nosaltres Fèlix Larrosa al principi del programa, a les 12:25. Una de les coses que, clar, que la gent ja es comença a preguntar és, perquè clar, al final, abans no, però avui en dia això de conformar un ajuntament o un govern comença per moltes operacions matemàtiques, suma, resta, jo no sumo però ells tampoc, bueno, aquestes històries. Els resultats deixen, ja sabeu que a Lleida el 14 és la xifra a assolir per tenir la majoria absoluta, deixen tres partits amb 5 regidors, el segon, el tercer i el quart, i el primer amb 9, 9 i 5, 14. O sigui, teniu des del PSC tres opcions per sumar 14. La pregunta és si assolireu o voleu buscar un pacte ja inicial per tenir un company de viatge o ho fem amb minoria, amb solitari i arribem a pactes puntuals.
Jo no sé si me preguntes això per saber que si ho hem parlat abans amb el Fèlix o no, o no sé què és el que...
Home, jo suposo que això, abans fins i tot de les eleccions, ja ha sortit bueno, amb converses, què farem, no?
Se parlen moltes coses, no? Nosaltres, en principi, jo crec que la idea...
Jo sé que no sabeu encara el que fareu, però...
Però la idea seria governar en solitari. Aha. Governar en solitari i fer pactes puntuals, bueno, no sé, de totes maneres, sobre un escenari, no? Però jo crec que la idea és anar cap aquí, tampoc no decidim nosaltres sols, no? Perquè també depenem de... Però si tu mires ara sobre unes eleccions generals, no sé, està clar que hi ha certa gent que si a lo millor en un principi podries tenir idea de pactar, això s'ha borrat, no? No? No, perquè la gent no ho entendria. Eh? Jo crec que l'escenari de les eleccions generals ha canviat una mica l'escenari de... I per tant jo crec que...
Vols dir que en aquestes alçades la gent ja no sap discriminar, o sigui, discriminar el que és política municipal de nacional, no?
Jo a la gent sempre li dono molta
no.
Força, però jo crec que ningú entendria que pactéssim... No sé, doncs és que no vull dir noms, però jo crec que hem d'anar...
Digues noms, no. Va.
Jo crec que hem d'anar a governar en solitari i fer pactes amb els quals estic completament segura que arribarem, perquè hi ha moltes coses de ciutat... Aquí s'ha donat una mica la idea de que se votaven tot en contra, és mentira, les coses de ciutats reals s'ha votat a favor i estic convençuda que tant Esquerra com Junts com el PP estaran com els comuns, si finalment doncs, la Laura se quede, estaran a favor d'aquells projectes de ciutat que han de donar pas a la ciutat que tots volem i que ens enorgulleix, no? L'altre partit, doncs, jo el deixo de banda.
És a dir, jo feia que no amb el cap perquè crec que un dels factors en el fet que s'hagi castigat en aquest cas doncs, a Esquerra és, i ha passat com a símptoma general a Catalunya i ho hem vist així, la forta baixada ha estat doncs, també en el fet que molt votant independentista ha anat a castigar i perquè ara mateix no sé si en compten amb la situació actual i aquest pot ser un dels diversos factors que han influenciat aquí en la ciutat de Lleida a banda de castigar la possible millor o pitjor gestió que ha tingut l'alcalde Puello. I jo sí que volia dir, amb el tema dels resultats que se m'ha passat, que és que nosaltres també lamentem que en aquest cas les companyes de la CUP no hi hagin entrat perquè s'han quedat també molt a propet i també pensem doncs, que hagués anat molt bé com a força per empènyer cap a les esquerres més transformadores.
Dilluns va estar amb nosaltres Albert Balada, que és politòleg, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Politòlegs de Catalunya, i deia, explicava les paraules que suposo en calent va dir Miquel Puello la nit de diumenge en la que, bueno, que havien perdut per l'entrada de la dreta al govern i va explicar que si tu mires els vots de Partit Popular i Vox en aquest cas són similars als vots de Partit Popular i Ciutadans de fa 4 anys i en canvi el votant d'Esquerra havia perdut el 50% dels vots.
Sí.
Allí radica el problema. I jo crec que simptomàtic sortia, en lloc de sortir a dir, escolta, ho hem fet malament perquè els nostres votants la meitat no ens ha tornat a votar, que no pas dir, no, mira, la culpa és dels altres, no? Que...
No, clar, s'han d'assumir autocrítica total. Sí. Nosaltres, més a les primeres que ho hem dit i creiem que Esquerra també ho hauria de fer, de xiquets, és que són els nostres els que no han vingut a votar-nos, perquè al final, amb tots els meus respectes, però un votant de Vox és impossible que ens pugui votar a nosaltres o a Esquerra.
Maria.
Sí, no, hi ha diferents qüestions. Primer, que s'ha de fer autocrítica, això sempre, perquè a més això també demostra el nivell de democràcia que tu tens al teu propi fur inter. El fer l'autocrítica, el dir, bueno, perquè no hem sabut, com deia ara l'Helena, no? Perquè no hem sabut traslladar, il·lusionar, sobretot les propostes o la sensatesa d'un partit de centre, molt centrat. I no, bueno, la tendència, també a nivell general, que els extremismes doncs, no beneficien a res i evidentment, això és la llei del pèndol, no? D'una banda, o sigui, si tu generes allò, crispació a l'ambient, doncs també el que es produeix és aquesta reproducció d'aquesta crispació, i això també ho diu el votant a les urnes, a fi de comptes. Però sí que és veritat que jo, independentment, evidentment, jo ara ja parlo només com a regidora en funcions i sí que és veritat que la tendència amb les noves aquestes generals, que jo trobo una molt mala notícia que s'hagin convocat unes eleccions generals, és per intentar evitar aquesta fuga o aquesta marea blava, no?, que fins i tot s'ha comentat, però sí que és veritat que independentment dels pactes, home, jo el que veig que hi ha un pacte d'un govern, en aquest cas del PSOE, al govern d'Espanya, que ja sabem amb quines forces polítiques necessita pactar per poder governar, i bueno, no sé, si no esperarem, si no veurem això també a la paeria.
La Carme somriu, de totes maneres, Carme, no em negaràs que un 23 de juliol és una data problemàtica per ficar unes eleccions.
Bueno, jo crec que al final...
No, és legal i és democràtic.
Però... La política també és estratègia, vull dir, per tant...
Ja estem d'acord.
Doncs, segurament és un tema estratègic. El Pedro Sánchez, si amb algo està acostumat, és amb aquests cops de govern que fa, i jo ho trobo completament
legítim.
Això
no ho sabíeu, no?
No ho sabíem. Bueno, jo no. Jo no sé si la Montse Mínguez segurament ella ho sabia, no? Forma part important del govern i molt propera. Bueno, té les seves raons. Jo aquest dematí llegia les 11 raons per les quals se convoquen les eleccions,
no? Jo les entenc, el que passa que... Bueno, ja
per trinxar l'espai de Podemos.
Bueno, també,
jo no les entenc gaire, perquè també... estem en un moment en què la inflació ha pujat.
Bueno,
que entendre-les
electoralment parlant, sí.
No les entenc, o sigui, perquè realment no sigui un president que està fent de governar, no?, per tots els espanyols, o unes forces polítiques, jo no les entenc, perquè
és
hi ha un
desgast...
Sí, bueno, una estratègia, però escolta una cosa, anem a veure. Vull dir,
però fa dos
sabeu
dies
lo que
Pere
no, però sabeu
demanava,
lo que, feu
sabeu
eleccions. Sabeu el que costa això per la ciutadania, el desgast econòmic, fins i tot, per un país, vale, que estem en un moment que ara més avui, que ha sortit publicat al BOE, tots els diputats i tots els senadors que estaven estan tots fora, perquè ja directament, o sigui...
Però Maria,
ara no es poden prendre decisions, perquè ara no hi ha ni tan sols un govern.
Però el PP fa dos dies demanava
que s'han dissolt les corts. S'han dissolt
les
corts.
Ens plantem a les dues.
Les cortes generals dissoltes i per tant, o sigui, no es pot governar.
Carme Valls, Maria Borrell i Helena Ferre, que hagueu estat avui aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Bueno, la Maria i l'Helena, no sé si...
Bueno, la setmana que ve.
Repetir, la setmana vinent,
no ho sé, és que bueno, ara jo tinc ja plans d'una mica de... Però bueno.
Dios provera.
Una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Demà hi tornem a les 12:20.